ahir i que la vaig fer a la cuina de casa amb un senyor que està a València, i aquell senyor que està a València posa un vídeo de com ha fet la paella, tal. Pues el mateix passa en aquest cas amb les baralles del jovent, no? Sí. Vull dir, hi ha com fins i tot una competència entre ells, i es creen aquests canals de difusió que tenen seguidors i que difonen d'una forma, com diem, ràpida i multiplicada a un munt de visualitzadors, no? I moltes vegades produeix aquest efecte, pues, d'efecte crida, i sobretot l'efecte d'imitació i superació, és a dir, anem a fer-la més grossa.
Per què, sobretot, estem veient aquest tipus de vídeos on les participants que queden per pagar-se són noies adolescents?
Bueno, les noies, com sabem, tot això, no?, de la igualtat. Abans potser els més violents eren els nois, les noies tenien un altre tipus de forma d'exercir, diguéssim, entre cometes, la violència, pues, en el cas del bullying, per exemple, el que era l'exclusió social, la difusió de rumors, l'atribuir determinades coses a una determinada persona perquè quedés malament davant del grup, pues no, ara les noies també pues, exerceixen la mateixa violència física i de vegades més que molts nois, no? Vull dir, forma part d'aquest fenomen una miqueta pues, d'igualtat, que està molt bé per moltíssimes coses. Per exemple, comparem i no comparem, però tenim campiones del món de futbol femení i les noies avui en dia juguen a futbol de meravella. Quan jo era petit, les noies no sabien jugar a futbol. Vull dir, s'ha produït una igualtat que en molts casos és fantàstica, però també la violència, diguéssim, que abans era potser una parcel·la pròpiament dels nois, pues, també ha transcendit a les noies.
Mm-hmm. Ara parlàvem sobretot d'aquestes adolescents que queden per barallar-se i que es fan protagonistes en tots aquests vídeos que es viralitzen a través de la xarxa, però deixem preguntar-li també quin paper hi juguen aquells que es troben al voltant realitzant un paper més d'observador, inclús gravant aquests vídeos, eh? Per tant, no intervenen a les baralles, sinó que animen perquè es peguin inclús més fort a vegades.
Aquests són la clau. Aquest grup d'observadors, igual que passa amb el bullying, són la clau perquè això passi o deixi de passar. Perquè, evidentment, si tot aquest context d'observadors, els valors que intentem transmetre des de famílies, des de les escoles, des dels instituts, aquests valors, aquesta intentar resoldre els conflictes amb la mediació de forma pacífica, intervenint i mesurant les causes i els efectes d'aquestes situacions conflictives, si tot això ho interioritzessin, evidentment no passarien aquestes coses, no? Però el grup també té una educació en valors, el grup també té una part molt important de recolzar o de rebutjar totes aquestes actituds. Si aconseguim que el grup, en comptes de visualitzar, aplaudir i increpar perquè això vagi a més, no els hi fes cas i els escolteu, esteu malament, vosaltres què us penseu? Jo me'n vaig a casa a fer els deures i a veure la televisió o a jugar al carrer. Sí. Si tinguessin aquest grup una actitud de rebuig, una actitud negativa vers aquest tipus de conductes, es quedarien sols, i això, en comptes d'anar més, aniria menys.
Em parlava de famílies, escoles i instituts. Quin paper han de tenir els pares i l'escola per aturar aquest tipus de fenomen creixent?
Pues, per una banda, el que dèiem, no? Incrementar, potenciar més, perquè sembla ser que no acabem d'aconseguir que es consolidi aquesta educació en valors, que en consta que es fa. Però potenciar-la o portar-la, diguéssim, per altres camins que aconseguim pues, els efectes desitjats, no? Que és que els nois i noies pues, sàpiguen pues, respectar, sàpiguen tolerar, sàpiguen acceptar les formes diferents de percebre una realitat, quan sorgeix un conflicte, parlar-ho, fer que aquest conflicte es pugui resoldre d'una forma amistosa, sense esverar-nos, sense arribar a les mans, cosa que en aquests casos no passa, no? Per una banda aquesta, per una altra banda tenim moltes normes, moltíssimes, tot està a la nostra societat, i no parlo només dels infants, reglamentat, compartimentat, legislat, però com més normes, com més lleis i com més coses volem acotar, doncs sembla ser que després encara passen coses pitjors. potser no caldria tantes normes, però sí que les normes es complissin al 100%, es complissin d'una forma efectiva i sempre pues, arrajatable, no? Que diríem en castellà. Aquestes normes, doncs, moltes vegades no tenen les conseqüències, la seva transgressió, transgredir certes normes, moltes vegades no tenen pràcticament conseqüències. Els adolescents se senten molt impunes. Les lleis que afecten i que regulen, diguéssim, el comportament dels menors, la llei del menor i altres, són molt laxes, és a dir, a part de que són molt tolerants a moltes coses, són molt permissives, després les conseqüències són mínimes. I llavors els adolescents es troben en un moment en què es pensen o saben, en molts casos, que poden fer pues, moltíssimes coses que al final les conseqüències seran mínimes. Aquesta seria potser una altra, no? Aconseguir que la norma, que potser ja existeix, es compleixi de forma efectiva i sobretot en el cas dels menors. Mm. I per una altra banda també és molt important, com que dèiem, no? L'educació en valors, emocions i sentiments, sobretot també amb el grup, perquè aquest grup doncs, rebutgi aquest tipus de conductes i no les potenciï. I per una altra també és molt, molt necessari el control de les xarxes socials per part dels pares, perquè les xarxes socials, Facebook, totes aquestes xarxes, són per adults. Mm. El que passa és que els menors es treuen perfils, de vegades fins i tot posant dates de naixement que no són les seves, sinó que dins del que és l'anonimat de la internet doncs es posen que són majors d'edat, i llavors molts adolescents, molts infants, tenen perfils de xarxes socials que són pròpies per als adults. Pues el control parental d'aquestes xarxes és una cosa que hauria de tenir-la tothom a la seva mà i dir, mira, no, per què fa servir la xarxa per tal cosa? Bueno, vale, però per fa servir la xarxa per aquest tipus d'actituds, pues te la tallo directament i aquí s'ha acabat el tema, no?
Precisament, parlant de conseqüències, els Mossos d'Esquadra han afirmat no haver rebut denúncies sobre aquest tipus de casos. Per què no es denuncien aquest tipus de casos?
Doncs perquè està institucionalitzat en l'entorn on es produeixen aquest tipus de casos, és a dir, en aquest conjunt de menors, està institucionalitzat i està normalitzat fer aquest tipus de coses. S'ha convertit en una activitat que és percebuda com normal, com acceptada i de vegades fins i tot com desitjada. I aquests nanos pues no denuncien perquè formen part d'un context, d'un entorn en què tot això està acceptat i normalitzat.
Els psicòlegs us esteu trobant cada cop més casos d'aquest tipus? I si és així, per què creieu que ara se'n produeixen més que abans?
Bueno, casos d'aquest tipus se n'estan produint més perquè s'està d'alguna manera, com dèiem, normalitzant tot aquest tipus de situacions i s'estan creant doncs, fins i tot competències, no?, entre grups violents, no? És una forma de com dintre dels seus paràmetres d'estatus, no? I per una altra banda, pues, també perquè, com dèiem, hi ha molta crispació social. Això ens estem trobant en una societat cada vegada més dividida i polaritzada. És a dir, o ets d'això o ets d'allò, o penses així o tot el contrari. I creiem que tots tenim la raó i qui té la raó creu que pot exercir d'una forma de vegades desproporcionada i desmesurada qualsevol element de control per mantenir o per imposar aquesta raó, no? Estem, com dèiem, visquent això a nivell adult i s'està també traslladant tot aquest tipus de o ets d'aquí o ets d'allà, o soc blau o soc verd, o soc d'això o soc de l'altre, no? I no pots, no caben termes intermitjos moltes vegades, no? I aquesta polarització pues, està portant també aquesta crispació i aquest creure que tenim la raó de forma absoluta i voler-la imposar de qualsevol manera. I per altra banda també pues, el que dèiem, no? Que aquesta difusió que s'està donant pues, està potenciant que puguin aparèixer nous brots en llocs que no se'ls hauria el millor corregut en els nanos doncs, de tenir aquest tipus d'actituds. Pues ara, mira, pues nosaltres també ho anem a fer. O mira, avui li pagarem a no sé qui i ho gravarem i ho posarem a les xarxes. Això pues, genera un estatus dins del nostre context social d'adolescents violents que d'alguna manera s'està normalitzant en un context, repeteixo, en un context. No dic a tota la societat, evidentment, però en un context, i aquest context és accessible per a altres nois i noies que també es mouen en aquest context.
10 minuts que passen de les 9 del matí. Avui en aquest programa també en parlarem de tot plegat amb Carmen Cabestany. Ella és presidenta de l'associació No a l'Acoso Escolar. Per tant, deixi'm preguntar-li per últim, senyor Barri, alguns d'aquests casos es poden vincular directament amb el bullying? Ho dic perquè, clar, si les dues persones que veiem en el vídeo són, entenc, agressores i víctimes alhora, com ho discernim tot plegat?
Sí, a veure, en els casos de bullying també, i salutacions a la Carme, si estarà avui el vostre programa, que també hem col·laborat, hem fet alguna entrevista amb ella, i això, una persona i una associació que està treballant molt i molt bé amb aquest tema. Per una altra banda, doncs això, no? Que sí, efectivament, poden ser baralles amb un context d'igualtat, és a dir, mira, avui ens anem a esbatussar i acabem com acabem, però serem protagonistes, tindrem el nostre minut de glòria dins de la nostra... del nostre context i entorn, diguéssim, social, o bé, en el cas que es produeixin, que s'han produït i que tenim constància de molts casos en els que existeix una relació de desigualtat, és a dir, una situació de bullying que acaba amb una violència física que és gravada i que després és pujada i exhibida a les xarxes socials. Mm-hmm. Vull dir, el context és el mateix, un context de violència que s'exporta i s'exposa en xarxes, però el motiu i la causa és diferent, perquè quan existeix una baralla, doncs perquè dues persones discuteixen o perquè simplement volen tenir aquest minut de protagonisme i a conseqüència, fins i tot, doncs d'acabar malparats físicament, es produeix dins d'un context d'igualtat. Però la relació del bullying és una relació de desequilibri, és una relació de dominació-submissió. És a dir, hi ha una víctima i un assetjador. I hi ha una víctima, en aquest cas, i un agressor. La víctima no vol ser protagonista d'aquest minut de glòria. Simplement és una persona que rep les conseqüències de que aquest agressor pues, vulgui tenir aquest protagonisme. No? Mm. Vull dir, encara que pugui semblar molt, molt semblant, no és el mateix context, perquè després aquesta situació de bullying continua al centre, continua al carrer, continua per xarxes, i aquesta persona, al final, pues té unes conseqüències molt negatives en la seva autoestima, en la seva autopercepció, en la seva relació i interacció social, i aquesta persona pateix.
Ell és Ferran Barri, psicòleg especialitzat en bullying i convivència escolar i president de SOS Bullying. Senyor Barri, moltíssimes gràcies per participar avui de la caravana. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i aquí em teniu pel que faci falta.
13 minuts que passen de les 9 del matí. Anem a publicitat i de seguida tornem amb la caravana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio estrellada.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, 14 minuts i mig que passen de les 9 del matí, un dia en el que també en aquest programa parlarem amb Eduard Sala, el nou i flamant director de Càritas Diocesana. També serà amb nosaltres Àngel Miret, exsecretari, ja ho diré bé, eh? Exsecretari. Hola. general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya, Santi Sánchez, periodista i politòleg, i Raimon Blasi, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, que ens ajudaran a analitzar tota l'actualitat en el primer cafè. A partir de les 11, Criatures Fantàstiques, parlarem, ho dèiem ara, de la figura del coordinador del benestar, de l'antibullying, de la figura de l'antibullying. Ho farem amb Carme Cabestany, presidenta de l'associació No a l'Acoso Escolar, i si aquesta figura doncs, pot anar bé per pal·liar-ho tot, tot plegat. A l'entrevista cultural del dia parlarem dels 20 anys de la Pegatina i de l'estrena del seu nou còmic. En parlarem amb Adrià Sales, cantant, i amb Rubén Sierra, guitarrista també de la Pegatina. A les 12, com sempre, assumptes interns. Seguirem parlant del cas de Dani Sancho, que encara porta una mica de cua, i ho farem des del punt de vista penal. Per això ens hi acompanyarà el doctor Víctor Gómez, catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona. 12:15 del migdia, Rafa Sanahuja, que ens obre la consulta de Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. Anirem cap a la Girocleta, de seguida ens explica cap on va avui la Girocleta, i obrirem també una nova secció d'òpera rock per parlar avui, ai, els enamorats de Romeu i Julieta. Finalment acabarem programa, com sempre, quan quedin pocs minuts de les, per arribar a les 2 del migdia, amb el Bona Vesprada. Tot això passarà avui aquí a la caravana abans, però anem a les cosetes.
Les cosetes de l'Andreu.
Espera, deixa'm saludar a tothom abans, Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, per primera vegada.
Per primera vegada, eh?
Del dia.
Ah, clar, 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 clar. Andreu González, què tal? Què dius? Com estàs?
Molt bé, i tu? Bon dia.
Bé, aquí fent ràdio. Matí més.
Molt bé.
Matí de dilluns. Genial. Com ho portes tu, els matins de dilluns?
Bueno,
val,
anem fent.
No, fins aquí, em sembla bé, em sembla bé. Va, tira, qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a l'Adrià Sales. Data de naixement, 19 de gener. És a dir, un altre capricorn a la vista. Tots. Ara ja al final tothom serà fixa't. Capricorn.
Fixa't. Fixa't. Que t'anava a dir.
Sí, sort que no tothom és igual, No som igual d'insuportables com aquí servidor. Però bé, començo per una confessió de principiant.
Sí.
Jo al principi, com que el seu Instagram és @dariasalsa, vaig estar un temps dient Adrià Salsa, en comptes de sal, de Sales.
Ah, sal,
va,
eh?
Ja hauria,
sí.
Encara em costa una miqueta. Sí, és un error de novell, perquè si després mires a la biografia, doncs ja ho posa bé, no? Però bé, cosetes meves, d'aquí ve el nom de la secció. Els capricorns no sé si tenim en comú la nostra facilitat per dormir, per anar amb cara de dormits, uh-huh, o per anar per la vida cansats, com aquí un servidor. Però la millor fotografia del perfil de l'Adrià és la del 14 de maig del 2014, que representa ser una fotografia d'aquestes de tipus carnet, on se'l veu a ell bastant petit, he de dir, i amb moltíssima cara de dormit.
Fixa't.
A la que ell posa, encara no he despertat. Bé, per si no fos poc, a banda de la cara, el cabell també denota certs signes de dormit i que s'acaba bé de despertar, òbviament. D'altra banda, m'agrada el seu Instagram per un motiu en concret, i és que abans penjava vídeos casolans al sofà de casa seva tocant la guitarra, trossets de noves cançons que havia de treure, no amb la Pegatina. Parlo més aviat a partir de l'octubre del 2020, perquè abans no en penjava tants. I ja tot el contingut que hi ha de mes a mes són fotografies dels concerts, de les promocions que ha anat fent amb el grup, d'algun que altre viatge, però amb el grup, no sol. I també dels videoclips de la Pegatina. Uh-huh. He de dir que, a banda de la fotografia mitja dormit quan era petit, a totes les altres acostuma a estar somrient. I això, vulguis o no, i un matí de dilluns, t'alegre el matí. Així que Adrià Sales i, en conjunt, òbviament, la Pegatina, estan més que aprovats.
Va, anem a conèixer el Déu Toc.
Doncs avui us vinc a parlar del sabó quan neteges els vidres d'una finestra o algun mirall. No ho dic perquè sigui un maníac de la higiene, no ho sóc, així de clar us ho dic, però sí que quan netejo necessito que quedi tot ben bonic i que no noti res de res del que hi havia pogut haver-hi abans en aquest lloc, no? I el problema el tinc amb els miralls i les finestres, perquè sempre queda alguna línia de sabó que ja s'ha eixugat, o el que és pitjor, i queda una mena de pelusa, uh-huh, després de passar-hi el drap 2 o 3 cops.
Veus.
Ara bé, quan miro els vídeos de l'Instagram, que netegen perfectament, em dona entre satisfacció i ràbia a la vegada per primer, per veure-ho tan perfectament bé, perquè no els hi quede cap línia ni res, i ràbia perquè jo no sóc capaç de fer-ho tan i tan bé. Sí. Així que necessito una mica de consells, lifestyle, sí, Núria Ros, ja per netejar bé els vidres i els miralls.
D'acord. Jo en tinc un que és infal·lible. No netegis amb un drap, sinó amb paper de cuina.
Mira, ho faig amb paper de cuina i tampoc em serveix.
Un altre de regal, amb el llum tancat. O sigui, si perquè així veus... no veus si queda alguna cosa, no?
No, de veritat, eh?
Així ho veus tot perfecte.
Així no queden marques.
Després n'hi ha aquells aparells, no?, que són com molt professionals.
Sí, sí, tu per la dutxa.
No en tinc.
Doncs mira, que també vaig comprar, eh?
Jo pels vidres, cada maestrillo tiene su librillo. Allò quan et dutxes que queda el baf, el vidre,
sí,
que fa paper de diari.
Hi ha
diari.
Molta gent que ho fa.
Ah, sí,
paper
sí.
De
diari.
Paper de diari va molt bé.
I no queda... No. La tinta no
ni,
queda...
Ni ratlles, ni queda tinta, ni... Queda molt bé. Red flag.
Doncs avui us parlaré d'una red flag que jo faig fortament, però que de les altres persones considero que ho és. El context és anar de vacances amb una altra persona o amb més persones. Què passa? Doncs que jo moltes vegades el que ve a ser la pasta de dents o sabó per al cos i al cap, doncs ho deixo a casa meva, esperant i confiant que una altra persona ho porti.
Perdoneu. No,
acaba,
no, acaba de passar una cosa a l'estudi, anem a fer, partícips a l'audiència. Aquí acabeu d'escoltar gent que ha fet... Sí. Això va passar a Poblet.
Sí,
efectivament.
Val.
Clar, jo confiava...
Què ens vam deixar?
No.
Tot, bàsicament.
No porta
tot,
eh? Sabor, cap...
Jo vaig portar tot, eh? Sí, home, sí. Menys la pasta de dents.
I jo vaig portar la pasta de dents i després vaig anar a PortAventura, obro el necessari i vaig, m'havia deixat la pasta de dents a Poblet.
No.
Fixa't.
La tinc jo.
Ah, mira.
Mira, no sé què fa, més ràbia i més red flag que algú s'emporti. És a dir, tu li deixis la pasta de dents i se te l'emporti.
També.
Quan estàvem recollint era molt aviat, llavors no te'n dones compte. Per cert, ja s'està acabant, eh?
Sí. Ja sense rentar-me les dents, jo.
Bé, gran error. No confieu mai en les altres persones que portin els accessoris / productes que necessiteu per la vostra higiene personal. Sí. És a dir, mai espereu de les persones el que no esperes de tu. És a dir, si no ho portes tu, no esperis que ho portin les altres persones. Que des d'aquí reivindico que jo també ho faig malament, eh? Intentaré posar-hi solució.
Anava a dir...
Però sabeu què passa? Que quan vaig sol sí que ho porto.
No fos cas
que me n'oblidés, òbviament.
Anem a en popular opinion.
Mireu, avui no us porto un tuit en concret, us porto el tema... Núria Ros ha comentat a la cara B que ahir Aitana va fer el seu primer concert del tour, no? A València, la ciutat de les arts i les ciències. I Twitter aquest matí anava ple de crítiques a l'artista perquè les actuacions no eren aptes per a públic familiar.
Ai, què vol dir que no eren aptes?
A veure...
Passos certes, prohibits.
Sí, certes coreografies on... a veure, repeteix una miqueta el que va passar amb Miley Cyrus fa uns anys, no?
Quan va canviar una miqueta.
Clar, aquí ens trobem el problema de que el públic de l'artista sigui canalla i famílies, però necessito i crec que és necessari que la gent entengui que els artistes també es fan grans, canvien per X motius de la vida i fan música diferent, no? A més, Aitana ja mitjo va avisar abans que comencés la gira, eh?
Sí.
Llavors he vist el vídeo d'una actuació en concret on l'Aitana estava bastant a prop d'un ballarí ballant aferrissadament, no? I en aquest tuit posava que ella havien hagut de... O sigui, que ella i els seus fills havien hagut de marxar de l'espectacle i altres pares també.
A veure, la veritat, eh?
A veure, jo diria que espero que els teus fills i filles en concret no tinguin mòbil, bàsicament, perquè potser arriben a veure coses pitjors a les xarxes i a internet. Llavors, aquí deixo una mica la meva opinió.
Penso el mateix que tu.
Sí, vull dir, no, avui no era en popular opinion, però necessitava dir-ho, necessitava extreure-ho.
Ja està?
Perquè sí.
Ja ho has extret?
Sí, perquè jo també ho vaig passar malament amb Miley Cyrus quan la van criticar tant.
Val.
Això no es fa.
Vas passar-ho malament tu, eh?
Sí, òbviament. I jo era canalla, eh? Però a mi m'agradava el canvi que havia fet.
No has estat canalla en ta vida, Andreu.
Òbviament que sí.
Vas néixer ja amb 80 anys.
No.
Amb un cos de nadó.
M'ha passat ara. Que he hagut de matinar tant que m'he fet gran, de cop.
Ai, el tia t'hi és maquetada. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Va, Lifestyle d'avui, Núria, no sé si ens expliques com netejar vidres.
No.
No encara, eh?
No.
Ja arribarà.
Ho faré aquesta setmana, si voleu.
Sí? També, sí.
Avui porto uns consells dedicats exclusivament a Olma Giró, perquè me'ls va demanar. Al·lucinareu amb el tema. Té 23 anys, però me'ls va demanar ella, per tant... Avui us porto els consells definitius per prevenir les canes prematures.
Home.
Sí.
Què vols?
Gràcies.
Però els va demanar, recordem, 23 anys.
Me les he tallat. No d'arrel.
Ah, val.
Un centímetre.
Val.
Diu ella amb aquest... Con este pesar, com surt en català.
amb aquest pesar.
3.
Tres.
Però escolta'm, quan en surt una...
No parem de sortir.
Preocupa't, eh?
Això és l'estrès de la feina, home, ja està bé.
També us preocupen les canes, veritablement?
Sí, una mica.
A mi no, perquè no en tinc.
Però si les canes, no passa res.
Mira, a una edat no passa res, 23 anys sí que passa, i més quan tinc cara de dona de 40, què vols, que me'n posin 50?
A mi em sembla que tenen encant. Jo les veig
jo també penso com en Rafa, eh? Perquè per mi unes canes...
Sí, però...
Alerta.
No per una cana ben col·locada.
A veure, una potser no...
No, però
una cosa, 3 o 4, home, queda una mica lletjot, no, diguéssim. Sí, eh? Però un cabell amb canes sí que té el seu punt.
O un metxó, aquell metxó tipus...
Sí, home, sí.
Però això és de naixement,
no? Sí, això és genètic, això. Mm,
oh. Sí.
A mi m'agraden les canes, jo partidari. Però bueno, podem prevenir.
Va.
No,
uns consells avui us porto, us he de dir, molt necessaris. Va. Perquè l'aparició de les primeres canes provoca un petit moment de preocupació, si no mireu a Olma Giró, i també neguit, val? Soc conscient que sempre hi ha excepcions, de fet, i ara ens ho deia en Rafa, hi ha persones a les que els hi agrada tenir canes, però crec que estareu d'acord amb mi si us dic que quan t'apareix la primera, i a més t'apareix quan ets jove, doncs no ve massa de gust. I fan pipar una miqueta, eh? Mm. Després ja se't passa, però de bones a primeres dius, ostres. Clar, i a banda d'això, alerta, i aquí ens posem més serios, perquè l'aparició de canes prematures pot indicar un possible trastorn de tiroides, deficiències nutricionals o fins i tot excés d'estrès, que és, crec, més el cas d'Olma Giró. No ens preocupem. Llavors, no patiu...
Només d'estrès.
No.
És sol estrès.
Però ja el gestionarem, no pateixis. Comprarem aquelles pilotetes.
Ara. Les explotarem. Sí.
Però no patiu, perquè com sempre diem en aquesta secció, els problemes, solucions, avui a consells de Lifestyle, els consells definitius per prevenir canes prematures. Tengo canas si no las tengo por viejo. Traigo ganas de chambear y no derecho. Que no se les haga extraño, se los juro, este es mi año, que si vuelvo... Clar, molt ben trobada la cançó, eh?
Sí,
tengo canas y no es por viejo. En fi.
Sí, és així.
Abans d'anar als consells, pregunteta, com sempre, pels oients que ens poden respondre des de casa, també per vosaltres. Quan éreu joves, teníeu canes?
Ep.
És a dir, quan éreu adolescents.
Que tingui guanyador de la cistella, que bravo.
Perdona,
molt bé, Núria.
Per què has mirat Rafa Sanahuja quan has dit quan éreu joves?
Us dic una cosa. La cana surt normalment als cabells molt negres.
Sí.
Els que som castanys i tenim... un color així costa més. Jo, com tinc la barba morena, negra, aquí sí que tinc, però el cabell és complicat.
Aquí, llenguatge radiofònic.
Aquí, a la barbeta, a la barbeta.
Tu, Joan Trias?
Què?
Que si tenies caves, anava a dir.
Canes. Canes quan eres més jove. Sí, me'n sortí de forma prematura, també. Sí?
I l'Andreu? L'Andreu encara és jove, avui.
No, jo no en tinc, crec.
A veure, baixa el cap. Bé, en fi, molt poc radiofònic, com deia Joan Trias, però...
T'has quedat una cresta.
Segurament més d'un dels nostres oients té un fill, un net, o inclús ell mateix, que li ha sortit alguna cana abans de temps. Per tant, anem als consells.
Va, som-hi.
Consell número 1, consumir vitamines del grup B.
Mira,
abans ho dèiem.
Sí, el creixent.
Sí, és complicat, de retenir aquest nom.
L'aliment aquell nou.
Sí. L'aliment més sa del món, segons la ciència. Doncs, com dèiem, vitamines del grup B. Una dieta equilibrada, ho sabem tots, pot contribuir en gran mesura a una millora de la salut de tot el vostre organisme. Ara bé, a l'hora de prevenir les canes prematures, els experts recomanen consumir molta regularitat aliments que continguin precisament vitamines d'aquest grup B. De fet, atenció, perquè alguns estudis demostren que els micronutrients, que inclouen aquestes vitamines de les que parlàvem, tenen un paper importantíssim en l'adequat creixement del cabell. En aquesta mateixa línia, el deficient d'aquest tipus d'aliments pot generar molts problemes en el nostre cabell, com l'alopècia, i això són paraules majors, o fins i tot les canes prematures. Per tant, feta la introducció teòrica, anem a la pràctica. Quins són els aliments rics en vitamines B? Doncs les vísceres. Per exemple,
vísceres és l'estómac?
Les vísceres...
Jo no menjaré l'estómac.
Sí, com es diu allò?
Antes canas que estómac.
Sí, exacte.
Si no us agraden les vísceres, també tenim el peix.
La casqueria.
Sí, sí.
Com dèiem, vísceres, peix, fruits secs o inclús el rovell de l'ou. Per tant, tots aquests aliments són rics en vitamines del grup B i, per tant...
contribuiran.
Moltes gràcies, equip. A que no tinguem canes prematures, que no ho és tot, però bé, és un petit pas. Llavors, consell número 2, afegim molt de ferro a les dietes. Un altre nutrient molt important per prevenir les canes és el ferro, aquest mineral essencial augmentarà la producció de melanina i serà també determinant per protegir el vostre cabell. Sense anar més enllà, alguns estudis relacionen directament la deficiència de ferro amb diversos problemes capilars. Per tant, consell 2, claríssim, eh? Mengeu aliments rics en ferro.
Genties.
Mira, veus.
Algun exemple? Correcte. Sinó també carns vermelles, fruits secs, torna a aparèixer, vegetals crus, blat de moro, peix, marisc... Si és que us dono moltes opcions.
No? Sí, ah, clar, com en Popeye, eh?
Val? Llavors, consell número 3. Aquest no ens agradarà tant, eh? Res de tabac. Val? Atenció, perquè el tabaquisme és un hàbit que perjudica en gran mesura la salut de tot el nostre organisme, això ho sabem tots, però també el cabell. De fet, múltiples estudis demostren una clara relació entre la pèrdua de cabell i el tabac. I, a més, també existeixen hipòtesis de que també podria contribuir amb l'aparició de les canes. I atenció a aquesta dada que us donaré ara, perquè les persones que tenen la mala costum de fumar solen desenvolupar canes abans dels 40 anys, perquè, atenció, les substàncies tòxiques de la cigarreta acceleren el deteriorament capilar i, a més, també acceleren la caiguda del cabell.
Fatal.
Per tant, si voleu lluir una cabellera forta i jove, deixeu el tabac, bàsicament.
Ben fet.
Sí? Vinga. Consell número 4, protegir el cabell dels rajos del sol. Atenció, perquè hi ha alguns estudis que diuen que el nostre cabell pateix grans efectes negatius per l'exposició directa del sol.
Cremes,
també n'hem
no?
parlat molt, eh?
Sí.
Per tant, per prevenir canes prematures i altres problemes capilars, hauríem d'utilitzar barrets, que donen un toc també atractiu.
Sí, un bon vin.
Sí, o si no, productes amb filtre solar. Així com també és evident cuidar-nos els cabells amb mascaretes revitalitzants després d'haver estat prenent el sol durant una estona. Per cert, ara que posava sobre la taula el concepte mascareta, consell extra, compreu o fabriqueu mascaretes d'alvocat.
Ep,
d'alvocat. Sí, perquè el contingut en vitamina E del propi alvocat ajuda a lluir una increïble cabellera sense canes.
Ah? Mira.
Jo quan vaig redactar aquests consells...
Ho vas fer.
Vaig anar al supermercat i vaig comprar una mascareta d'alvocat.
Ara l'has de fer tu.
És que, a part de que olora perfecte...
A veure, Núria, tu, tu tens cabellera pentent. Tu ets xica pentent.
Sí, home,
sí.
No, No. No, perquè les planxes cremen molt el cabell.
Però ara ja no tenen planxes.
No, ara ja no. Va, penúltim consell. Aplicar-se ceba crua.
Ep.
Què?
Aquest és molt lifestyle, és molt cost zero, eh?
Però una cosa, quina pudor.
Aquest és molt Chumari Alfaro.
Ai, Chumari.
Clar, tot i que la ceba crua, i ara ho deia l'Olma, no té l'olor més agradable, sí que es diu que la seva aplicació directa sobre les arrels del nostre cabell podria ajudar a prevenir les canes prematures. Per tant, escull, o canes o pudor.
Sí, prefereixo ceba crua que...
A canes prematures, exacte.
Sí.
Per què pot ajudar-nos a prevenir les canes? Doncs per el seu alt contingut de catalasa. Val? Un enzim que protegeix els fol·licles per disminuir la decoloració capilar. Per tant, si no us agrada l'alvocat, sempre podeu anar a la ceba. Si no us agrada la ceba, vitamina B. Si no us agrada la vitamina B, ferro. Si no us agrada el ferro, res de tabac. Mira, alguna cosa us funcionarà.
Està molt bé, això.
Sí, és que us estem deixant molt fàcil. I ja per acabar, però no menys important, consell número 6, rentar-se el cabell amb aigua de romaní. M'agrada molt aquest
tipus. Sí, està molt bé, això.
Sí.
Però un moment, obres la carxofa de la dutxa, com es fa això?
No m'agrada.
Mira, us ho explico. Les persones, sobretot les persones amb cabells foscos, tant siguin castanys com negres, haurien d'acostumar-se a rentar-se el cabell amb aigua de romaní per prevenir, per mantenir, volíem dir, el seu to viu i bonic. De fet, es creu que el més ideal és utilitzar aquesta aigua durant l'última esbandida. Per tant, no cal que us dutxeu sempre amb aigua de romaní, sinó l'última esbandideta, un mínim de 3 vegades a la setmana. Val? A tot això, direu, i les persones rosses què?
Clar.
Les marginem? Mai, mai. Les rosses també ho poden fer, però... o rossos, però com és evident, una cabellera fosca ressalta sempre més les canes i, per tant, és més important. Ara, si sou, teniu un to rosset de cabell i us voleu fer l'última esbandida amb aigua de romaní, també sempre serà benvingut, tot sigui per prevenir les canes prematures.
Ni tan mal que deia aquell. Anem a la fórmula?
Sí, va, la fórmula vindria a ser vitamines del grup B, més ferro, més ceba crua, més aigua de romaní, menys tabac, menys rajos del sol, igual melena sin canes ni preocupaciones.
Ara m'agrada. Ara m'has agradat.
Jo me'ls he apuntat, els teus consells, els tinc aquí.
Molt bé, home.
El Magiró, que serveixi per alguna cosa, doncs. Sí, sí.
Rafa, què? Regalem cistella?
Regalem cistella.
Vinga.
Tries.
Ai, ja hi som.
Divendres vareu marxar.
Sí.
Em vareu deixar aquí a la ràdio.
Sol i apanat.
Abandonat, com un gosset.
Com un gosset, eh? No, que ara no es pot fer, eh?
No.
Per la nova llei.
Sí, igual, però...
Compte això.
Però vosaltres no vau tenir pietat.
No.
I em vau deixar aquí. Sí. Amb Xavi Aguilar.
Explorant molt o no?
Amb Xavi Aguilar.
Compte,
tot, tot suma.
Tot suma.
Sense assegurança civil, per cert.
Ah, correcte.
I saps què passa avui?
Què?
Me emociono al volverte a ver.
Ja som aquí, tot l'equip de Caravana, eh? Radio Estel.
El que també m'emociona, Joan Trias...
Què?
És, i em torna molt loca, com aquest, molt loco, em torna molt loco...
Joc de...
De contrastos, de, la vida són contrastos, sí, sí, Trias, sí, sí. La vida són contrastos.
Sí, jo te contaré.
El que també emociona i em torna molt loca és el retorn de Cap Bravo.
Cap Bravo.
Recordem, el supermercat
Bravo.
Més barat i de més qualitat de Catalunya.
Bravo!
Catalunya! Visca Catalunya, visca la catalassa, que ens ha explicat la Núria Ros, que va bé per no tenir canes. La catalassa, me'n queda en tot, eh?
Sí, sí, ho veig.
Etcètera. Doncs productes, nova cistella.
I el creixent.
No, espera't, després de la cistella de proximitat que ens van preparar pel mes de setembre, com hem canviat de mes, que no us heu assabentat, que esteu en les vostres coses i en el vostre món, però és octubre, amics i amigues, companys, és octubre, hem canviat de cistella. Per tant, els amics de Cap Bravo que pensen en tot, que seuen i tenen grups de pensadors i diuen, què els oferim als oients de Radio Estel? Doncs mira, ha arribat la tardor i ha preparat una cistella a Cap Bravo amb una selecció de productes per acompanyar el canvi d'estació. Fixa't, eh?
Genial.
Detallàs.
No.
Què tenim aquí? Xocolata negra d'ametlles.
Oh, que bo!
Mira com surten els...
Clar.
La gent es derreteix. Tenim nius d'espinacs, muesli d'ametlla i avellana, arròs bomba.
Oh!
Que no es passa, el pots tenir a la paella. Cinc hores i està perfecte.
Correcte.
No, és per a... Hasta los más tontos pueden cocinar arròs bomba. Sí. Exactament. Mermelada de maduixa.
Oh!
Oli d'oliva verde extra siurana.
Bravo.
Oli d'oliva, que és com un llingot d'or allà a la cistella Cap Bravo. Salsa bolognesa. Oh. Gel aloe vera, perquè l'Andreu es pugui portar als puestos.
Mira.
Sabó de mans, glicerina i argan i una revista Sabor, que sempre... Això no es menja, no us mengeu el paper
no,
de la revista,
la revista,
però es pot llegir.
Va bé, va
per
bé.
Netejar els vidres, va bé.
Abans
un respecte a la cistella
a la
Sabor.
A la revista Sabor no hi ha receptes, també, eh?
Sí.
Cistella Cap Bravo, Núria Ros.
Aquest mes d'octubre ve molt bé, perquè m'encanten els productes que hi ha.
Aquest mes d'octubre...
Amb la xocolata m'han guanyat i la marmelada ja no et dic.
Cap Bravo. És que es deixa la pell pels nostres oients. I, per tant, avui la nostra pregunta...
Què?
Nuestra pregunta, Cap Bravo. Sílvia Muñoz, atenta, va de Castells. Hem nascut castellers, tothom estem convidats en la nostra vida a participar d'aquesta maquíssima tradició centenària, mil·lenària. No ho sé. Però...
Estava pensant que ho seríem segles. Seglària.
No ho sé. Com a mínim, els de Vilafranca tenen 75 anys. Castellers de Vilafranca han complert aquest dissabte, ho dèiem a l'inici del programa, al vespre del Liceu, van fer aquesta celebració del 75 aniversari de la colla. L'acte va finalitzar amb un 4 de 9 amb folre dalt d'escenari, amb una imatge maquíssima.
Preciosa.
L'heu vista?
Sí, home, sí, preciosa.
És maquíssima la imatge del Liceu allà. Per tant, la pregunta és, has fet mai castells? La gent
així,
que,
tal qual, eh?
Has fet, perquè aquí a la ràdio, que sàpigues que hi ha una corrent, perquè Sílvia Muñoz és com la líder d'una secta, la secta dels castellers, i va captant gent per la secta.
Hi ha gent
que s'està apuntant a fer castells, i la pregunta per als nostres oients, has fet mai castells?
Fa uns anys
t'agradaria?
Es va posar de moda, lo dels castells, i no ha parat això, eh?
Ha llegado para quedarse.
No estic d'acord, sempre ha estat de moda, el que passa que no hi havia xarxes socials.
Vinga, reivindicació, a tope. Doncs aquesta és la pregunta, Cap Bravo, has fet mai castells? T'agradaria? T'agrada veure'ls, t'agrada participar, és maco per tu. Pregunta oberta perquè ens expliqueu, amics oients, amigues oients, a Barra Lliure, el que us vingui de gust sobre els castells. Missatges de veu o missatges per escrit, el que us vingui millor, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i en els que tots els que participeu, divendres, teniu dies per endavant per anar participant, però quan més participeu, més possibilitats n'hi ha. Divendres farem el sorteig d'aquesta primera cistella d'octubre, molt centrada en la tardor.
Treu això. No t'ho creuràs, Rafa.
Què ha passat?
Una avaria.
A Rodalies.
A l'estació d'Arc de Triomf. Condiciona ara mateix les línies R1, R3 i R4 i els trens de mitja distància. El tren de gran velocitat, que està tallat també a les Borges Blanques per una incidència.
Molt bé.
D'aquesta hora. En fi.
Doncs...
Això suma al que ens explicava en Xavi Toscano abans, que la R2 Sud també tenia retards de... Almenys...
Déu. Quin bon dilluns, eh?
No, tot en ordre, no?
Perfecte,
servei normalitzat.
Tot anirà bé.
En fi, la girocleta.
Girocleta, amb Olma Giró.
Giró, què? Cap on et tindrem avui?
Doncs a prop a Sants, al barri de Sants, però que passa que avui tindrem una d'aquelles històries que fan mal d'explicar, que no ens agrada explicar i que, malauradament, cada dia n'expliquem més i n'explicarem més. I és que avui, dilluns 2 d'octubre, serà el primer dia, és el primer dia, de fet, que la llibreria literària de Sants, La Inexplicable, no sé si hi heu estat mai o si us sona o heu estat per davant, i és el carrer Galileu. Carrer Galileu de Sants. Doncs avui és el primer dia... És el primer dia que no ha pujat la persiana. Ha tancat, després de 6 anys estan aquí al barri, el que passa que no ha tancat per voluntat pròpia, sinó que a causa de la baixada de vendes, també la impossibilitat de pagar-ho tot davant uns lloguers cada dia més i més cars. Llavors és això que diem, no?, que quan insistim en compra local i en comprar al barri, doncs és per això, perquè hi ha petites botigues que fan un servei de barri i per la gent del barri i que depenen de la seva gent. Llavors ahir diumenge sí que van fer una festa de tancament, perquè el que van dir és que volien acabar de la mateixa manera que havien començat, amb una festa.
Ah, està molt bé, això.
Sí. No? Llavors avui la Girocleta anirà allà a veure si encara queden llibres, com els podem ajudar, què faran amb els llibres que queden, i explicar una mica la seva història, i que si més no serveixi per conscienciar-nos que ja n'hi ha prou d'Amazon i que comencem a comprar a la botiga del costat de casa, perquè moltes vegades depenen de nosaltres el que tanquin o no tanquin, depenen de la gent del barri.
Comerç de barri, comerç de proximitat, comerç local, sempre. Gràcies, Elma. T'escoltarem d'aquí...
Sí, serà una, això serà una.
Hores. Exacte.
Poquetes hores.
Poquetes hores, ja està. No?
Al final.
Relatives, poquetes hores.
Relatives. Segons com es miri, és veritat.
Va, anem a la publicitat i nosaltres en aquest programa que saludem Eduard Sala, el nou director de Càritas Diocesana de Barcelona.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què se'n parla?
Vinga, va, minut i mig i arribarem a 3:15 del matí. Divendres vam conèixer el seu nom. Eduard Sala ha estat escollit com a nou director de Càritas Diocesana de Barcelona. Sala és educador social de professió i fa 9 anys que és responsable també de l'àrea social de l'entitat. La seva relació amb Càritas va començar l'any 1982, fa 4 dècades, quan va entrar-hi com a voluntari. Avui hem volgut convidar a la caravana el seu nou director de Càritas Diocesana de Barcelona, el senyor, com dèiem, Eduard Sala. Senyor Sala, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li, primer de tot, com per curiositat, eh? Com s'escull un director de Càritas i com se'n va assabentar vostè?
Bueno, això li hauríem de preguntar al senyor Cardenal. Però, jo me'n vaig assabentar... Bueno, la proposta em va venir el dimarts de la setmana passada. Val? A veure, a vegades les persones no som conscients, no? Però estem parlant... Càritas no és una ONG, val? No ho és, val? Sinó és l'Església Catòlica, vale? En l'acció de l'Església Catòlica per la, vers les persones més, en situacions més vulnerables.
És la segona vegada, senyor Sala, que li sento comentar això. Passa sovint que tractem Càritas o intuïm que Càritas és una ONG i, per tant...
Jo penso que és normal, és que molt sovint a nivell social no se'ns identifica com si fóssim una entitat. Uh-huh. Quan la gent parla de l'Església, com si l'Església fos una altra cosa diferent, vale? Com ens estem equivocant, vale? Uh-huh. Perquè, insisteixo, o sigui, no hi ha una Església de Jesús de Natzaret sense aquesta tercera pota, no? Hi ha el tema de la paraula, el tema de la sacraments, no? Hi ha el tema comunitari, però sense Càritas, sense l'acció per als petits de l'Evangeli, no som Església de Jesús, ens sem una altra cosa. Llavors, no es pot separar el que és Càritas del ser Església de Jesús de Natzaret, no? Per això ho dic sempre, perquè crec que ens ajuda. I per això, som Càritas Diocesana de Barcelona, això vol dir la diòcesi de Barcelona, que s'extén. A vegades, bueno, a nivell d'església estem organitzats d'una manera diferent, que no. Sí. Coincidim amb les ciutats de la diòcesi de Barcelona, coincidim amb les ciutats d'Hospitalet i Cornellà pel sud, Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Badalona, i els pobles i ciutats del Maresme fins al nord de Mataró. Sí. Vale? O sigui, de fet, a veure, la frontera nostra, natural pel nord, és Caldes d'Estrac. Hi ha la següent, Arenys de Mar i Arenys de Munt, ja són de Bisbat de Girona. Doncs aquí estem desplegats l'Església diocesana. I Càritas som, des de cada Càritas parroquial, cadascuna de les parròquies, a les arxiprestals i projectes arxiprestals, més els projectes diocesans, no? Llavors, qui decideix, el director, anava a la seva pregunta, és, doncs, qui ens presideix, que és el senyor cardenal arcabisbe de Joan Josep Omella, no? Uh-huh. Llavors, què fa? I això, la veritat és que l'honora, perquè podria no fer-ho, no? Però el senyor cardenal ha anat escoltant a diferents persones, també diferents consells, vale? Em consta que, a més, ho va parlar també amb el Consell Episcopal del dilluns de la setmana passada, uh-huh. I bueno, el dimarts no m'ho va dir ell personalment, em va trucar al vespre, però el bisbe Javier, en el seu nom, perquè en aquell moment el cardenal em sembla que estava, el dimarts, estava encara a Madrid, al uh-huh. Consell Episcopal, i just per anar-se l'endemà a Roma. Llavors m'ho va dir el seu nom, el bisbe Javier. Mm-hmm. Llavors, però hi hauria de preguntar amb ell, que és el que té en compte. Però de fet, a veure, el cardenal, o sigui, el cardenal ha apostat clarament per la continuïtat. O sigui, no, podia optar altres opcions, de dir, no, doncs un altre canvi de rumb, no, ha valorat i ho agraït moltíssim. Sempre ens ha donat suport a Càritas, sempre, val? Però ho ha fet també des de la confiança, no? I aquest cop, amb el nomenament, ha apostat per la continuïtat.
Va acceptar el senyor Sala el càrrec a la primera o s'ho va meditar una miqueta?
No, però és, per mi Càritas és un lloc al món, automàtic. Va ser...
O li pregunto diferent, fa ser vertigen?
Vertigen, això, segur. Bueno, no sé, miri, des de dimarts dormo malament, val? però, a veure, no, però estic tranquil, vale? Clar que fa vertigen, és un servei. Mm. Compte, és un servei, la gent també es confon aquí. Què vol dir això del càrrec? Una, continuo sent el mateix, vale? Continuo sent el mateix, val? Faig les mateixes coses, tinc la meva família, vale? Acompanyo la gossa, val? I això és un servei. Això és així de clar, i un servei a la diòcesi, no? I per mi des de fa molt temps que és un lloc al món. Tot el que faig és un lloc al món, eh? Intento no fer res que no sigui per mi lloc al món, eh? Però Càritas és un molt bon lloc al món. I, a més, ho faig acompanyat. Vull dir, no, mare meva, sense cadascuna de les voluntàries i voluntaris i de tots els companys professionals i companyes professionals de Càritas, sí que tenia vertigen, de veritat.
Deixem preguntar-li quina serà la seva prioritat com a responsable de Càritas de la diòcesi de Barcelona.
Bueno, com a prioritat seria clarament acompanyar, continuar acompanyant. És que no m'ha canviat res. En el fons, vull dir, respecte al que estava fent la setmana passada, que és a com acompanyar, i això és així de clar, tot el que és l'Església diocesana i des de les seves comunitats parroquials i arxiprestals i tots els equips diocesans, a construir regne de Déu aquí. A fer del nostre món una mica més, doncs, taula parada, porta oberta, casa que acull, no? Espai de trobada. Què és això que estem cridats des de fa 2.000 anys, crec?
Ara em deia espai de trobada, eh? Té previst demanar una trobada amb l'administració?
Bueno, no previst. És que en vaig tenir la setmana passada i en continuïtat. És que sols no podem anar enlloc. I no només amb l'administració, sinó amb totes i cadascuna de les entitats d'església i no d'església que estan amb lo social, però només faltaria, és que sols, insisteixo, no arribarem ni a la cantonada. Ningú, amb tota la complexitat que estem abordant, pot anar sol. I les administracions, que són, a més, qui són les responsables de garantir els drets als ciutadans i ciutadanes, inclús dels que no tenen, estan en situació de irregularitat, que no tenen drets reconeguts. Tenim molta gent que acompanya la Caritas, tenen drets vulnerats, però les administracions són capdals a tots els nivells, a nivell estatal, a nivell europeu, a nivell mundial, a nivell estatal, a nivell autonòmic, a la Generalitat, i a nivell de... per això tenim també Caritas Espanyola, Caritas Catalunya, amb les tires i germanes, i a nivell de les administracions locals. Sempre. És que no podria ser possible. Cap director o directora de Caritas pot no estar permanentment en contacte també, entre altres, amb totes les administracions.
Fem-ho diferent, senyor Sala. L'administració és prou contundent a l'hora d'afrontar les desigualtats i les necessitats de les persones que viuen en situacions vulnerables?
A veure, jo diria, prou contundent, de cap manera, però aquí jo penso que... No, jo penso que tothom, de tots els que connecta, tots els colors polítics, porto molts anys en aquest àmbit, i parlant també amb...
Ja ho dèiem, des del 82,
sí,
si diu ràpid.
Sí, 82, sí, com a voluntari. Interlocutant amb les administracions vaig començar una mica més tard, a partir dels 90, més o menys. Bueno, que són 10, són 33 dècades, 30 anys, no? Però jo de les persones que conec que tenen càrrecs de responsabilitat, i també a nivell dels companys, companyes funcionaris, hi ha moltíssima gent que està intentant fer el que pot. Val? Però mentre tinguem, a nivell polític, mentre tinguem mirada curtplacista, no? Sempre parlo de les llums, no? Aquests dies parlo molt de les llums llargues i llums curtes. Mentre només es pensi en el que dura una legislatura, un govern, un mandat determinat, en 4 anys no es poden implementar polítiques socials de calat. Què vol dir una política d'habitatge o de protecció a la família, no? O d'accés i garantida als drets de poder accedir a unes prestacions bàsiques per poder viure, no sobreviure o malviure, no? Això necessita pactes que, molt més enllà de les conjuntures polítiques de qui tenim avui en el govern de tal ciutat o en la Generalitat en aquests moments, necessita una part de sí, mirada curta, per poder respondre a les emergències, a les situacions que són conjunturals, però les polítiques que afectaran la vida de les persones necessiten mirada llarga. I això vol dir pactes que, independentment, en un habitatge, només, perquè entenguem, només que estigui resolt el problema de l'habitatge, l'accés a l'habitatge de la gent amb un habitatge digne, el més del 80% de la pobresa hauria desaparegut automàticament aquell segon, perquè la majoria de les situacions de pobresa i d'exclusió social es donen perquè la gent està vivint en no llocs, amb pisos a precari, amb habitacions rellogades on viu tota la família, sense sostre, també, no? Però sobretot des d'un lloc on la incertesa fa que tu no puguis sentir-te capaç de gestionar la teva vida. Llavors, i això, polítiques com la de l'habitatge, que és fonamental, si ho tractem només amb el punt de vista de què és el que faré durant 4 anys perquè aquí la gent em voti, no arribarem enlloc.
Sí, conseller, ara ens ho deia, estem davant d'una situació econòmica força complicada, amb un augment de tipus d'interès i de les hipoteques, amb una inflació disparada que no para d'encarir el cistell de compra. Quina hauria de ser la prioritat ara mateix? Posar un topall als preus dels aliments, regular els preus dels lloguers per frenar-los, per on ha de passar la prioritat?
Bueno, hi ha moltes fórmules possibles, val? Inclús això que s'havia plantejat a nivell de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'antic consistori, doncs, que reservar un 30% de les promocions immobiliàries per habitatge social, que sincerament era una bona política, que ara sembla que també això es revisa ara, no? Doncs hi ha moltes maneres de poder-ho entomar, però perquè entenguem, el que es necessitaria clarament és garantir que les persones tenen accés per elles mateixes, i si no poden, perquè el mercat de treball no ho permet, per prestacions públiques suficients per tothom, que puguin viure, arribar a final de mes sense haver de patir. Vale? És tan simple com això. I això vol dir, o bé, un sistema de prestacions públiques garantint que tothom arriba o bé per la vida a la feina, o bé per prestacions socials, econòmiques, que pugui arribar a governar la seva pròpia vida i prendre les seves decisions. I això només és voluntat política. I perquè entengueu, a totes les Càritas, parlant ara de Catalunya, de les 10 diòcesis catalanes, les 10 Càritas diocesanes, vale? estem atenent a tot de persones que només el 8,2% pot arribar a accedir en situacions tremendament precàries al 8,2%, és a dir, només 8 de cada 100 persones que tenim totes les Càritas diocesanes, vale, arriben a accedir a l'ingrés mínim vital o a la renda garantida de ciutadania. Només el 8,2%. Què vol dir? El 90, quasi el 92%, 92 de cada 100 persones que tenim les Càritas de Catalunya, no poden, no tenen garantides prestacions mínimes com per poder arribar a final de mes. Això, per molt esforç que fem... Sí, però és que és aquesta la realitat que ens movem. No, no és un tema de Càritas Diocesana a Barcelona. No, no. És un, estic parlant de Catalunya i és, per extensió es pot fer tot l'estat espanyol. Penseu que va ser molt, molt impressionant com el 2001, que el 2000, perdó, 2021, quan hi va estar molt bé, va ser una decisió valenta, igual que els ERTEs, quan el govern espanyol aposta per l'ingrés mínim vital i el constitueix com a un dret, vale? Hi havia, em sembla, recordar, van ser 3.000 milions d'euros per poder donar, diguem, a famílies en situacions vulnerables. Va passar el 2021 i van quedar 1.000 milions de, sense assignar, sense repartir. I estem parlant de, ja en aquell moment teníem encara molt més del percentatge, més del 92, quasi el 97% de les persones que teníem des de Càritas no tenien prestacions suficients. Alguna cosa va malament. Llavors, algú que ens pot ajudar moltíssim és, sisplau, simplificar aquesta mena d'administració burocràtica que, a més, des del Covid no ha tornat tampoc a la presencialitat. Amb la qual cosa, la bretxa digital el que està fent és que moltíssima gent té drets, una, desconeix els drets que té, vale? I dos, quan sap que els té, per poder demanar, no s'aclareix, si nosaltres ja ens costa aclarir-nos amb què és el que cal fer per demanar una següent prestació, quan no tens una persona que t'està atenent, ho has de fer tot per ordinador, no? Uh-huh. Amb això també estem com a Càritas a tot arreu, intentant acompanyar, però igualment, de tota la gent que ens arriba, mireu, només a Diocesana de Barcelona, l'any 2022, vam atendre diocesana, projectes diocesans, quasi 35.000 persones, vale? I les parròquies, les Càritas parroquials de la diòcesi de Barcelona, gairebé van ser 80.000. Penseu que tenim habitatges? Nosaltres en tenim només, no arriba a 400, 397. I tots estan plens, per famílies unifamiliars. I també pisos compartits, o equipaments residencials compartits, en tenim 40, però només en tenim 40. Només en tenim 40. Quan més del 60% de les persones que tenim cada any, d'aquestes 35.000 nosaltres, més les 70.000 de 80.000 de les parròquies, les Càritas parroquials, només una minoria estan a pisos. Més del 60% estan vivint en habitacions rellogades o en no llocs, en llocs indignes. Llavors, estem gestionant des de la impotència. Llavors, per això es necessiten polítiques valentes, no? I molt més enllà del que dura un mandat.
Li preguntava per al món d'administració, per al món polític. Deixem mirar-nos també una mica el malic a nosaltres i fer una mica d'autocrítica. Avui en dia la societat és més egoista? És menys solidària?
Bueno, jo diria, a veure, aquí fa molt soroll el... No, en fons, cada cop estem més amb bombolles. També a nivell de xarxes, Vull dir, allò que ens diuen que no sé com va. Si un logaritme, aquest logaritme misteriós, que és una mena com de gran màgia, misteri, que té, que fa que, si estem al, no sé ara com es diu, X, a Twitter, que ara es diu, no sé, X, no? O quan estem a Instagram o ens movem per al TikTok, doncs acabem només relacionant-nos des d'una bombolla, on cada cop perdem com més visió del que tenim al costat, no? Llavors, jo no crec que hi hagi un tema d'insolidaritat o que la gent sigui com més egoista. No crec que això, perquè hi ha molts signes d'esperança. Hi ha moltíssima gent que està molt compromesa i que intenta fer d'aquest món un lloc més amable, no? Però sí que és veritat que hi ha un gran desconeixement. O sigui, algo que sempre dic, no? No ens ho imaginem, però cada dia, quan anem al metro, quan anem a una botiga, entrem al súper, no? Ens creuen al carrer amb la gent que està passejant un gos, no en tenim ni idea de quina guerra venen, quina és la seva vida quotidiana, no? Fins a quin punt hi ha molt patiment amb el que estem convivint que la gent no parla, no? Estem parlant de que gairebé una tercera part de les persones que viuen a la diòcesi de Barcelona estan en situacions, per exemple, de fragilitat residencial, no? Hi ha situacions de alt risc d'exclusió social, no? Una de cada tres. són les que ens creuem, les que ens cuiden a les persones grans que tenim, que trobarem amb un en aquella súper que sempre anem a una hora intempestiva esperant que estarà obert, no? Uh-huh. Amb feines que no ho sabem, no preguntem si la gent està en contracte i si està cobrant un sou digne, però moltíssima gent està vivint amb contractes de 7 dies, de 2 setmanes, d'un mes, ¿vale? Si és que té contracte, i molta de la gent amb la que ens relacionem, si treballa, ho fa fragmentadament i sense contracte. Això és molt patiment. Llavors, sí que el que potser ens falta, com que vivim amb aquestes com bombolles també mediàtiques, no? El poder-nos acostar més a la gent, no? Preguntar com qui ets, com et vas, jo sóc tal.